l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Ara estava pensant que és un Goya el que em fa la introducció a la meva secció.
I tant.
És un senyor
no
de Goya.
No només un Goya, un Ferot i un Gaudí.
Goya, un Ferot i un Gaudí.
El David Verdaguer.
Sí, sóc una senyora de Goya.
Imagina't.
Sóc una maja... Ai, sóc una maja de Goya!
Doncs sí.
Ostres, no, mira...
Una d'elles.
Sóc una maja de Goya. Mm. Ostres, sí, esclar, a partir d'ara... Currículum, Maica Navarro, periodista i maja... No, maja de Goya i periodista.
La Maica Navarro acaba d'aterrar de Cadis.
Literalment.
Perquè aquesta setmana ha estat fent la cobertura d'aquests dos guàrdies civils que han mort al port de Barbate, embestits per una narcollanxa. Hi ha 6 detinguts enviats a la presó sense fiança i la investigació continua oberta. Avui a l'Hora Negra ens volem preguntar quines conseqüències pot tenir per Catalunya, pel narcotràfic a casa nostra, aquests fets que van passar fa tot just uns dies i dels quals doncs, encara s'estan investigant, hi ha conseqüències i d'alguna manera, Maica, tu que has pogut parlar també amb la gent de Barbate, ha generat aquest malestar, perquè recordem que mentre aquesta narcollanxa embestia l'embarcació de la Guàrdia Civil, molta gent des del port els encoratjava a fer-ho, no? Es van posicionar a favor dels narcos, després van veure que les conseqüències de tot allò eren gravíssimes i no sé si s'han fet enrere.
A veure, és una realitat molt complexa, eh? I és cert que a vegades els periodistes fem com una... arribem com amb un paracaigudes i intentar fer una fotografia d'un territori tan complex no és fàcil, però bàsicament el que te n'adones allà és que a Barbate, segurament aquest divendres al vespre, quan Barbate té 22.000 habitants, evidentment una xifra que, com a tota la costa gaditana, es multiplica per molt a l'estiu perquè té unes platges absolutament espectaculars i una gastronomia centrada en la tonyina salvatge de l'Almadrava, que és insuperable. Però és veritat que també té un dels índexs d'atur juvenil més potents de tot l'estat espanyol, especialment determinats barris que nodreixen de mà d'obra barata aquestes organitzacions criminals, i un desmembrament de tot el teixit cultural i social que fa que, tot i ser aquell divendres de la setmana passada nit de Carnestoltes, doncs aquest divendres, al vespre, moltes del jovent que van allà amb motos i amb cotxes al malecón del port, és que potser no tenia una altra cosa millor que fer. I llavors, un pels altres, el van començar a donar allò a jalear, allò a vitorejar, aquestes 6 narcolanxes que en un moment donat van començar a torejar i a enfotre's dels guàrdies civils. Els guàrdies civils, la història ja la sabem com va anar, o sigui, feia 3 dies, hi havia un gran temporal de l'Avant allà a tota la zona de l'estret, era impossible navegar, i totes les narcolanxes que estan i que hi ha multitud es van resguardar de la mala mar, aquestes 6 a la bocana del port de Barbate, perquè aquestes lanxes, narcolanxes, el que normalment fan és estar fondejades en algun islot de la zona a l'espera de que arribi un desembarcament. Poden estar 3 i 4 dies allà esperant, o sigui, no estan normalment, o sigui, no estan amarrades a port, entre altres coses perquè són embarcacions il·legals, o sigui, la seva assistència ja és il·legal des del 2018, o sigui, per tant... I llavors, bueno, feia 3 dies, tots els dies que portaven de temporal, estaven allà, anaven fent carreres, tal, i cada cop hi havia més gent allà en el port, allò fent allò com de circo romano, vitorejant, i ells es mateixos es gravaven imatges, vídeos, les pujaven els mateixos narcos als seus comptes de TikTok...
Però això demostra una impunitat total, no?
Absolutament, absolutament. I aleshores l'alcalde de Barbate, el senyor Molina, doncs, en el moment que se li van inflar els collons i va començar a fer trucades per telèfon, d'escolta, això no pot ser, aquests tios aquí a la bocana fan el que volen, I bueno, va començar la pressió subdelegat del govern, delegat del govern, delegat del govern. Barbate pertanya, té una casa quartell de la Guàrdia Civil, però la dependència orgànica és de la comandància de Cádiz. I, de fet, el seu port no té embarcació de la Guàrdia Civil. I el que, bueno, el coronel de Cádiz, fixa't, estem parlant del cap de setmana de Fort de Cádiz de Carnestoltes, estava al Teatro de Falla veient les xirigotes i truca al capità del servei marítim que està de vacances i li diu, escolta, deixa'm que miri i confirmar que realment està allò així. Confirmen que aquestes 6 narcolanxes estan allà de manera impune en el port. Fan arribar algun dron per confirmar que no hi ha carregament de droga a l'interior de les embarcacions i al final el capità, doncs bé, hi ha un element que ara... Les 3 embarcacions ràpides de la comandància de Cádiz estaven avariades, no podien navegar per les... De fet, a dia d'avui continuen avariades, però amb el temporal que hi havia, tampoc es podien haver tirat. O sigui, tampoc haguessin pogut navegar. O sigui, no haguessin pogut. A Algeciras la situació tampoc era millor. També hem de recordar que tenen dues hores, havien 2 hores de travessa, però és que no podien navegar. Es planteja l'opció de sortir a la mar una altra embarcació més gran que depèn d'un altre operatiu específic de l'estret de Gibraltar, també molt vinculat no només al tràfic de drogues, sinó també al tràfic de certes persones, i no es podia llançar. I algú diu, escolta'm, anem per carretera des de Cádiz des d'Algeciras amb l'embarcació petita del GEAS,
que és aquesta Zodiac.
La Zodiac, que és el grup especialista de rescat, el grup especialista subaquàtic de la Guàrdia Civil, els bus, els submarinistes de la Guàrdia Civil, que bàsicament a tot l'estat espanyol el que fan és rescat de persones, però és cert que allà al camp de Gibraltar es tiren molt a l'aigua per rescatar fardos de droga, per estar inspeccionar les embarcacions per sota, etcètera, etcètera. I diuen... Agafem el remolque, pugem l'embarcació, la Zodiac, allà, anem per carretera i els quatre bussejadors de la Guàrdia Civil i afegim 2 del GAR, que és aquest grup d'acció ràpida, que és com un cos d'èlit de la Guàrdia Civil que va néixer en el seu moment per fer lluita contra antiterrorista i que el seu armament és un subfusell, que pugin 2 del GAR i mira, entre uns i altres els espantem i que marxin. Aquest era el plantejament. Quan arriba l'embarcació, 4 marxen, però hi ha una pilotada pel Cabra, Kiko el Cabra, que diu que ell no se'n va i embasteix amb el resultat de 2 morts que la magistrada número 1 acaba imputant per assassinat, els qualifica d'assassinat.
Molt bé, aquests són els fets de fa tot just una setmana. Ara ens fixarem en quines conseqüències pot tenir tot plegat per casa nostra, perquè el mes de setembre ja va aparèixer al Garraf una embarcació d'aquesta mena. Més recentment també en va aturar una a Mataró plena de farcells de droga.
Garraf, Begur...
Com són aquestes narcollanxes?
Costa Brava,
crec que també
Cap de Creus...
S'hi refereix a la policia com a gomes i dibuixa'ns una mica el recorregut que fan. És a dir, on recullen la droga? Entenc que del Marroc, no? I a través de quin recorregut fan per entrar-la a la Unió Europea des del sud de la península o des de les costes catalanes?
En aquests moments, jo crec que a ningú se li escapa que... L'estat espanyol, Espanya, és la principal porta d'entrada de droga a tota la comunitat europea i per una qüestió de facilitats, o sigui, i d'oportunitats. O sigui, el narcotraficant el que vol és minimitzar riscos i aconseguir grans beneficis. I, per tant, el camí més curt per traslladar aquesta droga, que el haixís, que evidentment es produeix al Marroc. De fet, la producció del Marroc, crec que estem parlant del 1% del PIB de l'economia marroquina. Aleshores, el camí més curt és el camp de Gibraltar, qualsevol de les platges de la província de Cádiz, qualsevol. I qualsevol és, doncs comencem, doncs en aquests moments estem visualitzem, no tant Algeciras, perquè Algeciras allà el que entra és bàsicament pel port, el gran port d'Algeciras, el que està entrant en grans contenidors, seria cocaïna, barraca, aquesta altra ruta que ve des de Llatinoamèrica, i que és cert que en algun moment s'estan fent aturades al Marroc per després infilar cap a la península, sinó qualsevol platja. I ara estem parlant de tot allò que implica Sanlúcar de Barrameda ara mateix, amb molta pressió allà. De fet, últimament s'han documentat enfrontaments amb càrtels allà a Sanlúcar de Barrameda, perquè allà el que fan és aquestes planejadores, aquestes gomes, com li diuen allà, el que fan és entren per la platja i s'enfilen pel riu Guadalquivir i han arribat fins i tot a Sevilla, o sigui, per navegar pel Guadalquivir. L'entrada de Sanlúcar de Barrameda, al costat hi ha com uns... està per banya per una banda, o sigui, pujant pel riu des de la desembocadura cap a Sevilla. A la dreta s'han anat construint determinats assentaments il·legals de pedanies de Sanlúcar de Barrameda que s'han convertit en estructures que per donar suport a tota aquesta estructura del narco. I a l'esquerra és tot el Coto de Doñana. Al mig hi ha com una estructura de humedales, amb camps d'arròs, i allà hi ha com una mena de dics i canals naturals, que ja és un autèntic paradís pel narco, perquè les narcolanxes arriben, s'han construït guarderies, dics...
I com és que les hem vist també a Catalunya, aquestes narcolanxes?
És veritat que durant... Jo sé que la cito molt, però crec que és un referent amb aquesta història. La Fàtima Llambrich, en el llibre, quan va venir aquí a presentar...
La narcosocietat, sí.
La narcosocietat, que és un llibre que està d'absoluta vigència, perquè a més arranca aquest llibre amb fent la foto del que passa a tota la província de Cádiz i tot el camp de Gibraltar, amb aquesta fotografia, a més tirant molt l'hemeroteca i explicant que això no és una novetat, sinó que allò va començar amb el contraband de tabac, i per tant ella diu que, quan la gent li pregunta, bueno, és veritat que hi ha una gran pressió policial en aquests moments per part de la Guàrdia Civil, la Vigilància Duanera al sud, això implicarà un increment de la presència o els descarregaments o l'elecció de tota la costa valenciana, murciana, fins a arribar a Alacant, fins a arribar a la catalana? I ella sempre, no, mai et deia, et confirmava com un sí, sinó que deia, perdonen, no cal pressionar baix perquè el narcotraficant arribi a casa nostra. I quan baixes allà, ho entens, la reflexió de la Fàtima. No, o sigui, de la mateixa manera que el fet de que es pressioni Algeciras no implica que allò incrementi la línia, sinó que això té a veure amb quines famílies de narcos i quin poder estan tenint ara els pilots de les narcolanxes ja no cobren per viatge, a tant abans podien cobrar, no sé, 40.000 euros per un viatge a Marroc, sinó que van a percentatge del que arriba i arriba bé, i per tant, bueno, és una qüestió d'intentar arribar sense riscos. I, per tant, no disminueix en absolut la presència dels descarregaments a tot el camp de Gibraltar, però cada cop hi ha més grups criminals que estan escollint Catalunya per descarregar. I són aquestes últimes operacions, moltes conjuntes de Guàrdia Civil amb Mossos d'Esquadra, i que hem arribat a veure incautacions, doncs, com deies, al Garraf, a la Costa Brava, Cap de Creus, i això anirà més, és possible. Des de l'assassinat d'aquests dos guàrdies civils divendres al vespre a Barbate, en aquests últims dies han hagut una cascada d'operacions de Guàrdia Civil, Vigilància Duanera i la Policia Nacional Andalusia, que ha sigut, bueno, avui mateix, han presentat una altra, la Guàrdia Civil Algeciras. La pressió està sent brutal, perquè la resposta era obligatòria després d'aquests incidents. Jo crec que per part dels responsables, els generals i els coronels i els responsables policials han demanat incrementar aquesta pressió. Veurem en els pròxims dies més descarregaments? És possible. més dels que haguessin passat sense els incidents d'Andalusia. Jo crec que el volum...
A qualsevol punt de la costa catalana o...
Si han arribat a Cap de Creus, ja. Si sí, és que no queda... Sí. Si
és a dir,
no queda,
si és que tant només... pot ser Terres de l'Ebre com pot ser Cap de Creus,
però, Si és que Terres de l'Ebre, la gent t'ho explica que estan entrant pel Delta. Si és que només els hi falta entrar pel Besòs i arribar fins a Santa Coloma de Gramenet o arribar fins a Sant Adrià. Si és que, és que no som conscients...
I la policia té les eines per aturar-ho, això, a Catalunya?
Bona pregunta. Si el servei marítim... Si t'estic dient fa un moment que el servei marítim, allà on és el punt calent principal de l'entrada, de la porta d'entrada de tot el haixís d'Europa, és el Camp de Gibraltar, i en aquests moments i les tres embarcacions que podrien enfrontar-se mínimament, però no amb igualtat de forces, aquestes narcolanxes, aquests narcotraficants estan aturades perquè estan en avaries, doncs entenem que a Tarragona segurament el servei marítim de la Guàrdia Civil molt millor no pot estar. És cert que per part de la Generalitat de Catalunya, de la Direcció General de la Policia i de Mossos d'Esquadra, s'ha fet de la Conselleria Interior s'ha fet una gran aposta, que és una aposta política pel creixement de la policia marítima. Una unitat per molts sectors qüestionada, la gent podria dir ara, mira, veus com era important la policia marítima i les embarcacions? Clar, és un altre debat, qüestionada en el moment en què hi ha sectors que diuen, ostres, ens estem preocupant, estem fent una gran inversió amb embarcacions de Mossos de la Policia Marítima quan a Barcelona les furgonetes de trasllat de presos els matins a les ciutats de la justícia estan avariades des de fa molt de temps, i quan encara no s'ha resolt políticament a Madrid, a la Comissió de Coordinació, quines competències ha de tenir Mossos al mar. Però això seria un altre debat.
Una pregunta.
La lluita és desigual completament en aquests moments.
Qui
estem parlant d'embarcacions amb quatre motors fora bordes, sí,
qui
que són
aquests,
absolutament imparables.
Qui són aquests narcos? I la policia en té clara la identitat? Una cosa és que els pugui aturar. Qui són?
Sí, són grans famílies que, a més, la gran majoria, els últims que han, entre cometes, tallat el bacallà allà a Algeciras i a tota la zona del Camp de Gibraltar, estem parlant de los hermanos, els germans Tejón, alias els Castaña, los Pantoja, el Messi del Hachís, que és un...
El Messi del Hachís?
Sí, el Messi del Hachís, és a dir, el Messi del Hachís, que, a més, doncs ell tenia...
Qui els posa els noms?
Ells mateixos, però
a més
se'n senten molt... Bueno, Kiko el Cabra, que és el que pilotava l'embarcació amb la que embasteix la Zodiac de la Guàrdia Civil, i a més no és accidental, ell sabia perfectament que si els embastia i per on i el lloc per on, és a dir, és a la proa, babord, o sigui, evitant col·lisionar frontalment i el motor amb la única voluntat d'assassinar-los, o sigui, perquè sabia que si picava el motor hi hauria les conseqüències per la seva embarcació eren, bueno, no es podien, no podia garantir que no sortís ell també pels aires. El Kiko el Cabra, ells estava encantat de dir-se el Cabra, i a més se sentia orgullós perquè deia que estava boig i que feia barbaritats i que el Tamar feia barbaritats. No era com el Cabra, hi ha molts perfils idèntics, abunden en aquella zona. El Messi del Hachís, ell tenia, havia blanquejat part de la seva fortuna amb un bar, un shisha club a Algeciras, que es deia el Shisha Club, Shisha Club, i allà es gravava vídeos, pujava al TikTok. De fet, ara fa poc, la húngara amb un rapero de la zona han enregistrat el que per alguns és la primera narcocorrido de la zona, no?
A més s'exigeixen tots plegats a les xarxes.
Absolutament. Són i financien ara a Sanlúcar de Barrameda, al pur estil Pablo Escobar, s'ha obert un camp de futbol patrocinat per un conegut narco de la zona. Hi ha una història, jo recomano molt, la doble pàgina que publico demà a La Vanguardia. Sé que queda fatal això d'autorecomanar-te, però és que com que me l'ha currat molt i està molt ben escrita, doncs...
La llegirem, d'acord.
Doncs allà parlo d'Anton el Gitano, que era un dels principals traficants de Barbate, que va començar amb el tabac. El seu fill passejava per els carrers de Barbate amb una cria de lleó que portava amb una cadena d'or. Aquest és el perfil.
Déu-n'hi-do. 5 minuts per arribar a 2:15 del matí. Avui a...
Deixo sense paraules.
Home, doncs m'ha impressionat molt. Sí, sí, la veritat, m'ha impressionat molt. Tinc la sensació que en continuarem parlant bastantes setmanes de tot plegat, perquè és una notícia que... No, però són notícies que van passant i passen també a casa nostra.
Sí, sí, sí.
Expliquem que han trobat una narcollanxa a tal platja catalana i crec que segurament anirà més amb el, després
sí,
del cas explicat.
Segur.
Farem una pausa i després de la publicitat Albert Jorquera, el suplement. Albert Jorquera és, o va ser, l'etern porter suplent del Barça victoriós de Víctor Valdés i Pep Guardiola abans amb Frank Rijkaard. L'hem anat a visitar aquesta setmana al Castell de Sant Gregori, a Girona, per saber què se n'ha fet d'ell i què hi ha després del futbol a la vida.
Què s'ha fet d'ell?
Ara ho descobriràs. Fem una pausa i tornem.
S'ha fet cura.
El suplement, amb Roger Escapa.